Bona tarda, ja tornem a estar aquí i avui no parlo sola. Avui m'acompanya un escriptor castellarenc.
Castellarenc.
El David Triviño. A veure, el David, no et diré l'any que vas néixer perquè no queda gens bé.
Bueno,
Però, a veure, sí que és veritat que tu sempre t'ha agradat molt, des de menut, no?, la lectura i l'escriptura. I hi ha coses que em van sorprendre, perquè, bé, amb l'últim llibre, que és el que tinc aquí, que tenim tots tres, però l'últim que he llegit teu, de novel·la negra, vaig veure que tu també havies fet coses de traducció, d'adaptació del teatre. Com va vendre tota aquesta? Perquè tens molta... surt molta informació de tu sobre aquesta activitat que havies fet.
Sí. No ho sé, va ser com una porta oberta en un moment donat, no?, de poder fer teatre aquí a l'Esbart, que és molt potent, aquí castellà.
Sí.
I
a l'ETC,
a l'Esbart Teatral. Jo sempre ho explico com que una novel·la té un procés molt, molt dens, no?, d'escriure-la, de pensar-la, de publicar-la, de que algú la llegeixi. Ja guanyar-t'hi la vida és com un impossible, no?
Sap un greu quan dieu això.
No, però és veritat, les coses com són. Jo no acostumo a fer eufemismes gaire a la vida ni en l'escriptura. Què passa amb una obra de teatre? Que tu l'escrius, l'adaptes, la tradueixes, la dirigeixes. En el meu cas jo la dirigia, no?, i feia tot el procés aquí a l'Esbart, que és amateur, ho has de fer tot pràcticament tu, i la presentes i veus el resultat en directe, no?, en vivo i en directo, que decia de mi època. Llavors, clar, tu també veus què funciona, què no funciona, per què funciona...
Com un feedback.
Per què no funciona, no? Llavors jo començar a presentar coses que jo havia pensat, no?, o que jo volia adaptar, i fer-ho així, i intentar fer un tipus d'obres que aquí a castellà potser no es feien gaire, no?, com Reservoir Dogs, que vaig adaptar jo, humor més anglès, com Monty Python, que també vaig fer unes adaptacions de Monty Python, la vaig traduir al català, i veure que això em funciona, no?, que el meu món doncs té un... que agrada, no?, que arriba, llavors potser ja et fiques més en el tema de, bueno, doncs vaig escriure el que jo vull escriure, que és una novel·la, i arribo o no arribo, i si no arribo, doncs no arribo.
És a dir, fas una, no diríem una evolució, perquè això no és una evolució, sinó que és un trajecte en la teva...
Bueno, les coses a vegades venen com venen, no?, i quan ho mires en retrospectiva penses, doncs que bé em va anar.
Clar, no? I allà es va acabar.
Bueno, ara he dirigit unes hores golfes aquí a l'Esbart, i a vegades... Saps què passa? Que tu saps, quan tens fills, les hores...
Sí, ara ja tinc nets, imagina't.
Les hores que tens lliures, no?
Sí, i com et dic,
aquí a l'Esbart arriba un moment en què és amateur i, per tant, ho fem tots nosaltres.
Clar.
Cartells, el disseny, pintem mobles si cal,
té
comprem mobles
això.
Si cal, traduïm, ens reunim, fem assajos, i jo o escric o faig obres. O sigui, no, arriba un punt en què no. Ara les meves nenes són una mica més grans i sembla que he fet 2 hores golfes. Que no requereixen tanta feina com una obra. Llavors, clar, a mi, com que també m'agrada fer-m'ho jo tot, vull dir els textos. És a dir, jo sempre intento traduir-m'ho, intento buscar-me el que no sigui el de sempre, no? El que ja sigui molt senzill. Que no vol dir que estigui malament, vol dir que potser no és del meu món, no? Que el meu món potser és un altre, no? Més americà, més anglosaxó, no?, en aquest sentit.
Molt bé.
Llavors també m'agrada fer-m'ho, però això implica que m'ho haig de pensar, m'ho haig de fer, m'ho haig de traduir, m'ho haig de preparar, ho haig d'explicar, ho haig de deixar ja, llavors, clar. És un procés.
Vaig veure una... Bueno, quan estava llegint la teva vida curta, perquè ets molt jove, quan veia que t'agradaven històries com Murakami,
sí.
Jo també, i em va fer molta il·lusió que i quan vaig veure Quentin Tarantino,
sí,
amb el que m'agrada a mi el Quentin Tarantino, clar, dic, bueno, aquest bon home, jo vaig a parlar amb ell, perquè és que, esclar, és quan diu que hi ha com una veu interior, no?, que és quan et diu, aviam, què estic escrivint?
Sí, no?, que per què segueixo
perquè,
aquí,
bueno,
no?
Aquí veig, mira, ho vaig a llegir, Auster, et refereixes a Paul Auster.
Home, òbviament,
Murakami, Ishiguro, Nabokov, déu-n'hi-do, els teus gustos.
Bueno, m'agrada bastant tot, no, tampoc ho diré això, però sóc bastant...
No, no crec que t'agradi tot.
No, la veritat és que m'agrada bastant poques coses, però
o
vull dir que...
O ets curiós de trobar i
quan
de buscar,
són
no?
Clàssics, clar, hi ha moltes coses que m'agraden. Per exemple, sóc un antic Quixot, no m'agrada el Quixot. Que no li trec valor al Quixot en el seu moment, però a mi no m'arriba, no forma part del meu món, no? Per tant, no el visc. Per mi, l'1 és Auster. Potser perquè quan el vaig descobrir va ser un moment on jo vaig descobrir una literatura diferent amb ell.
Ah, mira, això en parlàvem abans, no? Que depèn del moment que t'agafi de la vida, no?
I segurament, i moltes vegades no el reageixo perquè no vull veure-la amb ulls d'ara i tenir una decepció, potser, no? Sí, penso...
I si, el tens idealitzat.
I si no m'agrada com me'n va agradar i perdo, no?
Déu-n'hi-do,
és una estupidesa,
eh?
Perquè pot ser que no m'agradés, però en el seu moment va tenir l'efecte que va tenir i no passa res, és a dir, està bé.
I llavors, bueno, veig que llavors aquí, en el teu interior, surt una veueta, surt un algo, i et comences a rumiar a veure què escric, què faig.
Sí, la història és que, clar, el teatre, per molt que ho escrivís jo, no era meu.
Clar.
És a dir, eren adaptacions, eren traduccions d'obres, que clar, jo les escrivia en català i tot això, però no eren meves, no eren textos meus. Per tant, jo volia expandir una mica el meu univers, i vaig pensar, doncs, aquesta idea que tens, doncs, posa-la en pràctica. Com la poses en pràctica? Doncs l'escriurem. I va resultar ser una novel·la.
De fet, les tres novel·les que avui parlarem,
sí,
totes tres estan en paper, perquè al principi
sí,
vas publicar per Amazon, no?
Sí, però en paper també, eh?
Però en paper també,
sempre en paper.
Eh?
Jo sóc una mica del mundo viejuno, tu dius que sóc jove, jo no ho penso igual.
Bueno, clar, jo des dels meus ulls...
Bueno, clar, jo des dels meus ulls és l'Adri el que és jove, però cadascú veu així, en su visió, clar.
Aquest menor d'edat que
cadascú
tenim,
cadascú té la seva visió, no? I clar... És que jo, tu ets molt de Kindle, veig, no?
Sí. L'he portat, però saps
que
no és meu. És del meu home.
L'has fet un furt.
I l'he portat perquè... Sí, he fet un furt. I l'he portat perquè aquí em vaig baixar...
Els llibres.
Els dos llibres teus, perquè l'altre... Bueno, us haig de dir...
Haig de confessar una cosa.
Digue'm.
Ven molt, molt, molt és molt el Kindle. O sigui, les meves novel·les t'estic parlant, eh?
Sí, ven molt.
Molt.
Jo ja sóc seguidor teva.
O sigui, sense ser seguidors meus,
sí,
jo he venut més de 2.000.
Imagina't.
La gent de Mèxic que em parla i penso, en paper no ho haguessis aconseguit.
És que
això
és el que
preu.
Anava a dir. No, pel preu, i saps que estic trobant gent gran, com jo,
sí,
que viatja i diu, mira, tu, un llibre pesa molt, tu, jo sí, prefereixo... Jo, clar, vas a casa meva i tinc la secció de novel·la històrica,
més,
la de novel·la negra, la... clar, jo el paper
no
m'encanta, no?
Clar.
Sí. Però entenc que
la
això...
La sensació tàctil...
Clar, i l'olor del paper, tot, no? Som una mica...
De mundo viejo, no. No passa res, està bé. Jo escric a mà, en ploma, en màquina d'escriure. I després m'ho passo a l'ordinador.
Mira, ara perquè no puc obrir el bolso, però porto una pluma.
Bueno, jo porto la novel·la
la pluma
nova, aquí.
La nova la portes?
Sí.
Bueno, això ho deixarem pel
bueno,
final.
Bueno, no és la nova, perdona, és la següent de la nova.
Bueno, escolta, se me'n va el guió, eh? En sèrio? Bueno,
sí, perquè la nova està a punt de sortir i jo estic escrivint ja el següent, perquè si no, la vida no dona per tant.
Doncs mireu, parlarem de tres novel·les que...
Ja estan publicades.
Estan publicades, evidentment. Li hem fet una proposta deshonesta, a veure si ens vol venir al Club de Lectura a primers d'any, però ell em parlava que tenia un llibre nou. I jo dic, bueno, després al final en parlem. I ara me'n diu que en té dos.
Bueno,
és a dir...
un no està, no existeix. O sigui, no té final, no té... Li falta,
està,
li falta
és,
encara.
És
li falta.
Embrionario.
Està bueno, no, embrionario no, perquè em falta potser 50 pàgines. Però...
O sigui, està acabant-se.
Sí. Però clar, d'aquí el procés de revisió, el procés de que jo trobi una editorial, el procés de que jo hagi venut la que tinc ara, el procés de... Doncs poden ser 2 anys, tranquil·lament.
En sèrio?
I tant,
bueno, ens han de comprar el primer, que ja el tens a punt de sortir.
Exacte.
I ja està. El que passa que sí que direm que ell em comentava que està una mica apartant-se de la novel·la negra.
Sí.
Avui sí que parlarem negre, 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 és veritat. Però diu que s'està apartant una mica. Tot i que sí que us haig de dir que em diu que hi ha misteri. I quan hi ha misteri...
Bueno, és que la vida té misteri. No?
Bueno, no, és que de vegades el cadàver és el de menys. Bueno, l'ha matat, sí, ja.
Bueno, no, segurament, ja... misteri, em refereixo que no hi ha morts, però que hi ha una cosa que tu...
Ara.
Un algo, no? Els anglesos li diuen un drive, no? Algo que et porta a un altre lloc, no? Un que una motivació. Quina és aquesta motivació? És un misteri. És no saber qui són els teus pares. Qui és el meu pare? No ho sé. Hi ha un silenci familiar. Això és un misteri.
Sí, clar.
Però no és una novel·la negra.
No.
Clar. És tot aquest... A mi és que no m'agrada etiquetar les meves novel·les. Jo sóc molt, molt fan, suposo que tu també, de les novel·les dels anys 50... del pulp, no? Tot aquest noir.
Tot el pulp, sí.
Que aquest sí que és negre, no? Aquest Humphrey Bogart, el Com Maltès, això ho explico molt. Per mi el negre és això, sí? Després hi ha novel·la criminal, novel·la de detectius, novel·la d'assassins, novel·la thriller psicològic.
Però ara entraríem amb...
No, 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 però...
Tant etiquetatge...
No, però per això...
Ui, això hi ha molta discussió.
Són novel·les negres. Bueno, és que ara tot entra dins del negre, no? Jo no tinc tan clar que per mi siguin negres, eh? Les venc així perquè entenc que la gent entén que el negre és
home,
un misteri.
Home, si més no, classifiques, no? Una mica per la gent saber cap on va, no?
I per mi són més novel·les criminals, no? Sobretot les dues primeres, no? Aquesta sí que pot ser més negra, més thriller, no? Més acció, no? Però clar, no pot ser tampoc tan, no? Si ets tan, et tornes campana. Això
bueno, és el que et comentava abans, que la que estic llegint ara diu un rural noir. Sí, bueno, esclar, però no deixa de ser també...
És
doncs,
un noir,
és un
que,
noir
passa camp,
que passa al camp.
No passa
traducció
res.
Perfecta.
Sí, perfecte.
Bueno, anem a fer una cosa. Posem aquella música que sé que t'agrada, sí, a veure si ens inspirem una miqueta més. Thank you. Bueno, en aquests moments t'hauria de preguntar per què aquesta música. És preciosa, eh?
I per què no? M'agrada bastant. A més, sóc molt... Sempre escric amb música. Perquè m'ajuda molt si em trio la música en funció del que vull escriure. Si no, al revés.
Aleshores vol dir que
aquí
juguen
les emocions...
És a dir,
si tinc una escena que jo sé que és de molta acció, em poso una música més animada, no? Per jo agafar un ritme diferent. Si jo sé que és una cosa més... No? Sobretot en l'etapa de creació, més, eh? No, en l'etapa de revisar això, ja més una mica més igual la música que tinc. Però és veritat que m'ajuda a entrar en context, sobretot, lo tornem a la vida familiar, quan a vegades tens mitja hora per escriure i necessites una entrada i sortida molt ràpida, no?
També.
Jo això et vaig escoltar l'altre dia amb la Laia Vilaseca.
Sí, la Laia, dèiem, sí.
Que deia que necessitava 2 o 3 hores per posar-se i tal, i jo penso, 2 o 3 hores, si jo es tingués, fitxaria i firmaria,
oi?
No?
Sí,
llavors
veritat,
jo
això.
Necessito una entrada i una sortida molt ràpida.
Doncs jo saps què faig quan us intento entrar a la vostra vida per entendre els vostres llibres en general, els escriptors i escriptores, és posar-me la música que a vosaltres us agrada o la que, de vegades, en els propis llibres surten referències de música.
Surten. Jo les poso bastant.
I aleshores dius, vaig a posar-ho, perquè en el fons crec que el que vols, si m'equivoco m'ho dius, és transmetre emocions. En aquell moment, no?
Sí, la música a la nostra vida és molt important, no? També,
sí, jo
penso.
Crec que sí.
Sempre vivim amb música, ara més, no? Amb els cascos, inalàmbrics, tot el dia anem enxufats.
Bueno.
Però a vegades anem enxufats i no ens entrem ni el que estem escoltant.
No, mira, no? Jo anava entrant l'altre dia i mirava i tots al meu entorn anaven connectats als mòbils.
Tothom amb el mòbil, tothom amb el tal.
Sí. Bueno,
hi ha gent que fa llistes de Spotify ara d'això.
De què?
De la música que jo he escoltat fent la novel·la. Hi ha autors
sí?
que ho fan. Sí, jo ho he vist. No he escoltat, mai, en cap moment.
Bueno,
però
això una mica és com si fos un BCO, no? Les bandes originals,
sí,
també.
Sí, però penso que tu també te l'has de fer teva una mica, no?
Ah, sí.
No?
Està
tu?
Bé.
Està bé.
Sí,
o sigui, jo et dic una indicació perquè en el personatge, en aquell moment, aquesta cançó li va bé.
Sí,
no?
És
per
veritat.
Per exemple, posar els Smiths aquí a Caníbal, per exemple, Meat is Murder, o sigui, menjar carn és un assassinat, perquè el Morrissey és vegà des de fa molts anys i tenir un personatge que és caníbal, penso, això és un joc que m'agrada força, no?
És que t'ho volia preguntar, clar. A veure, tu ets vegà o no? O vegetarià?
No, no, no,
no,
no.
Vale.
No,
ja em va bé.
El mundo viejuno no som gaires d'aquests, em sembla.
Bueno, amb quina... Bueno, tenint en compte que m'has comentat, doncs, que ara estàs fent un altre tipus d'escriptura, un altre estil,
sí.
En quin tipus et trobes bé? O és també... pels diferents moments de la teva vida, que ara dius, mira, vas entrar quan parlàvem de Murakami o del Austen i...
Al final...
I ara dius, no, ara m'he separat una mica d'aquest camí.
Sí, m'he separat perquè quan escrius una novel·la negra, criminal, de detectius, passes molt temps de la preparació pensant, no com enganyar el lector, però sí. És a dir, cap on va aquest cas, no? Com creu aquestes pistes? Quina és l'evolució que porta d'aquí cap aquí, més el personatge? Perquè jo sempre escric en primera persona.
Uh-huh.
Per tant, psicològicament també sempre és important en les meves novel·les com arriba el personatge a aquest punt psicològic, com arribarà el següent i a través de quines pistes ho faig. Llavors, quan escric contemporània, tot això m'ho estalvio.
Ets pràctic.
O sigui, l'evolució psicològica és la mateixa, però en comptes de trobar-me 25 cadàvers en una piscina, doncs, no sé, ha mort la meva mare. No? I al final, si l'evolució emocional és la mateixa... No és el mateix tipus de novel·la, però a mi el que m'interessa és l'emoció del protagonista, sempre. Jo sempre creo des d'una idea, o sigui, no tinc mai una trama. Creo des d'una idea i des d'un personatge, sempre. És a dir, jo vull que aquest personatge li passi això perquè vull parlar d'això. És a dir, vull parlar d'algú sense emocions.
És curiós, això.
Com ho faig? O sigui, què li pot passar a aquest personatge perquè arribi on jo vull que arribi i explicar el que jo vull explicar? És a dir, no començo des de la trama, és a dir, passarà això, hi haurà un assassinat, l'assassí serà aquest, sinó aquest tio que li passa això ha d'arribar aquí. Com ho puc fer?
Bueno, clar, entrarem amb els llibres, però en els llibres serà potser més la pinzellada on ens porta aquest llibre. Però és el que comentàvem, no? Aquestes, o sigui, tu tens un inici, tens un final, entens que allò s'ha de solventar, però hi ha moltes subtrames, i és el que comentàvem.
Aquestes que a mi m'interessen, potser
quan
més.
Quan em dius, no, jo no he estat a Nova York, perdona, és a dir, si és que jo mentre llegeixo vaig buscant els llocs que tu ens comentes i ens dius, i és talment, o està superben descrit, i a més hi ha altres coses que m'interessen molt, a part de lo que és la, diguéssim, la trama principal, no?
Clar.
Que et fa... I a més ens enganyes, tens tota la raó.
Sí.
Si jo em vaig apuntar aquí, em vaig apuntar aquí, aquest és aquest, segur. I no.
No.
I això que ja ho deia a la pàgina 200,
però pot ser que és, després, o sigui, després pot tornar, pot anar... Bueno, tu...
Però això té molt mèrit, el saber donar totes aquestes voltes.
Jo crec que té mèrit menys si, com tu o com jo, hem viscut del negre.
Sí,
no?
Però...
Llavors, n'has vist tantes que arriba un moment, hi ha gent que jo els explico, clar, sí. És que hi ha una pel·lícula on un detectiu s'enamora de la morta. i després no està morta, no? I diuen, ah, és que això és supernovedós. Digo, hombre, no, pues és 1954, Otto Preminger, Laura. Ah? Clar, no ho has vist, no ho saps.
No ho has vist, no ho jo saps. Jo sí. Clar.
Llavors, d'això, jo estiro. Clar. No pot ser per igual, però faig... l'agafo d'algun
lloc. Jo estiro. Què em comentaves? Quantes llibretes deus tindre tu a casa teva?
Ui, massa segur.
Em deia, llibretes de Japó, llibretes sí, d'història, llibretes de...
No? De Segona Guerra Mundial, de llocs.
De llocs.
O sigui, lugares. Tinc una de lugares. Per això jo agafo una National Geographic d'una revista, del buc de llibres d'aquí de castellà, d'una revista que algú m'ha donat.
Bueno, ets de Xivans, eh? És que a més a més col·lecciona guies de viatge antigues.
Guies.
Així tenim els llibres, clar, que ens va bueno, dient perfectament per on passa.
Bueno, no és que les col·leccionis, que jo sé més o menys per les dècades que em vull moure, i si en trobo una que més o menys m'encaixa,
pues dala.
Pues trobo locals, trobo quan varia un taxi, o tot això, que clar, a internet te'n pots fiar o no, o hi ha coses que no trobaries.
Bueno, jo com que... Jo sí que he estat a Nova York, fixa't. Clar, fixa't. I pensava, clar, és evident que he estat.
És evident que he estat, ja he viscut allà molts anys.
Perquè és que estic veient-ho, o sigui, el barri on hi ha els xinesos, estic veient-ho, és així. Clar, em dius, no, jo em vaig documentant, vaig llegint i... Molt bé. Hem parlat dels teus escriptors de capçalera.
Sí.
O no? On tens alguna altra...
Bueno, en tinc molts, perquè depèn de l'època...
Ah, veus, també?
Sí, clar. No en tinc cap negre, veus? No tinc cap autor de negre que diguis tot el que ha escrit. Sí, no sé. Sí, m'agrada John Verdon, per exemple, dels més actuals.
Sí.
Però arriba un moment que llegeixo el sisè i penso, ostres, arriba un munt, fes una altra cosa, fes un altre personatge. Ja
sí,
m'he cansat del mateix.
Vas cansat,
no? John
sí.
És bo. Arriba un moment que Harry Hall, ja el tercer llibre, dius, bueno, ja està, ja que està muerto, muchacho, ja no. No? És una mica el concepte, jo li dic, el paradigma James Bond.
Mira,
que o te'l creus i entres, a que no mor mai, que sempre sent millor, que... O arriba un punt que dius, bueno, senyor...
Bueno, si ho veus de tant en tant et fa gràcia.
Clar, em passa una mica això, quan les sagues són molt llargues...
L'Henry Mancini també en té un.
Sí.
Sí, que també és el mateix. A veure, que escriuen molt bé.
Sí, però has de... No, sí, jo... És una lectura còmoda, i a mi no m'agraden les lectures còmodes, perquè saber aquest personatge qui és, saber per on tira, saber l'estil, per tu com a lector és còmode, no? Perquè no t'han de tornar a presentar el personatge, este personatge és així...
Mira, un dels últims que vaig llegir va ser un japonès, el Castillo d'Arena, em sembla que es diu, que és del...
Sí, jo els he llegit tots.
Matsumoto.
Seichi Matsumoto.
Clar, llavors vas al club i et diuen, hòstia, això és una mica complicat. Bueno, és clar, és que vull que sigui una mica complicat.
Bueno, i que sigui diferent.
I diferent, perquè estem parlant d'altres societats.
L'Expresso de Tòquio em va agradar molt.
Ah, també l'he llegit.
Em va agradar.
Va agradar molt,
també. Perquè aquest és molt Agatha Christie. Però té aquest punt japonès com molt...
Bueno, la societat és diferent, clar. Tot és diferent. Clar, estàs buscant trets diferencials.
Bueno, no, jo llegeixo un Seiji Matsumoto, els llegit els quatre i no són personatges iguals, les trames no són iguals.
Sí.
Bueno, Agatha Christie, a part de que sortís Poirot o sí, qui sortís, sí. Cada novel·la era com una mica diferent. I en canvi em dóna la impressió que últimament anem a fer sagues, no? La xica en la nieve. 4 o 5 llibres amb els mateixos personatges.
Sí.
Aquests... la sèrie Berman també m'agrada molt. M'està agradant. Però el setè... Perquè té molts personatges principals que els hi van passar coses. Doncs és molt interessant. Però arriba un moment que és com una sèrie. No? Tot es dilueix. Perquè tu ja saps el que passarà, més o menys. Perquè saps que aquest personatge això no ho faria mai.
I tu més.
Bueno, clar, perquè hem llegit molt. Però això ja és una altra, no? Típica pel·li que dius, bueno, això acaba així. I la meva dona em diu, ah, m'has fet un spoiler!
Home, això no s'hi val.
Sí, home, jo ho veig, que aquest és l'assassino i ja me voy. Perquè clar, quina gràcia té. No? O els típics llibres que diuen l'assassí a primera pàgina. No? Si és un qui ho ha fet, jo no vull saber la meva pàgina.
Bueno, no, ja, però n'hi ha algú... Ara no, tindria que recordar-ho, però bueno...
Però llavors ja és punt de vista del criminal.
Clar, és punt de
ja
vista del criminal.
Ja no és una de detectius.
Per
no?
Això...
A mi aquesta de detectius, on tu ja saps qui és l'assassí...
No.
No.
I com et van els del Michael Connelly? També sempre el mateix.
Són molt clàssics, no? Són molt clàssics.
Sí.
Saps què vull dir?
Sí, sí.
És com sempre...
Per això et pregunto, per veure una mica el teu
no sóc molt de negre. Sí, no. Seicho Matsumoto m'agrada molt.
Sí, a mi m'agrada.
Com a negre, estrany, Ryu Murakami també m'agrada molt.
El Murakami també.
És molt,
també
molt,
tinc, també
molt estrany, és molt d'un món diferent.
I després n'hi ha unes que no recordo, el seu François, unes de Marsella,
sí.
El temps de la màfia...
No sé. Jo François, sempre recomano, bones. Sempre que per Instagram una novel·la negra que ningú ha llegit o que no sigui molt famosa,
bueno.
Sempre recomano Yo Mato, de Giorgio Faletti.
Yo Mato, també tinc.
Yo Mato.
Sí.
Que la segona de Giorgio Faletti, millor que no la llegiu, però aquesta és boníssima. surt de lo de sempre, canvia una mica, és a Itàlia.
I Vestido de Novia,
també, de Pierre Lemaitre.
De Pierre Lemaitre. També. Aquest també està molt
de
bé.
De fet, la tetralogia que té...
Jo l'he recomanat molts cops.
La tetralogia que té, ell, que no recordo ara com es diu el
d'Irene,
comissari.
Irene?
Sí.
Irene...
Aquí ja, clar, t'arruïnen el
títol. Escolta, perdona, però hem de parlar dels teus llibres, eh?
Bueno, estaria bé, sí.
És que estem parlant...
Aquí, compreu-los tots, els meus llibres.
Però... Bueno, no, si és que al revés, que és que ens animem a parlar, però... Bueno, podríem començar amb el primer llibre, que és Matadero. Maca la música, també, eh?
Sí. Intento sempre...
Escolta'm una cosa.
Buscar on.
És cert que tu és el que fas els dibuixos dels llibres?
Sí, sempre m'ho dissenyo jo tot.
Tu dissenyes tot tu?
Sí. Bueno, és el bagatge és bar teatral. Fem els cartells, pintem els mobles, doncs és el mateix però amb els llibres. Sóc una mica toc del control.
Però és el curiós, sí, una mica toc d'això, sí, però, sí, eh? Però és curiós que t'ho acceptin, no, les editorials, perquè de vegades comencen a fer...
Bueno, aquí en Amazon... Pots tirar el que vulguis perquè t'ho fan com que pagues, fan. O sigui, com paguen. Si no venen ni un llibre, ells no han invertit res, o sigui, els dona igual. Si tu Amazon pots fer el que vulguis. O sigui, pots fer una portada negra amb un títol.
Es queden tan amples.
És igual, perquè si no... Si quan algú t'ho compra, ells paguen la impressió, t'ho imprimeixen, els da igual.
Pues a mi les teves m'agraden. Estan...
Però en aquest cas, Libros Indie,
que
era una editorial...
Bon dibuixant.
Era una editorial petita. Els hi vaig dir, jo tinc aquesta portada ja preparada. I, de fet, té... il·lustracions interiors, no?
Sí, i tant.
Que he dissenyat jo també.
Sí, sí. Bueno, ara aquí tinc el de Caníbal, que parlarem més tard.
Sí.
Sí. A veure, quan vas començar a escriure El Matadero, havies vist El Perfume o llegit?
Sí, home. Té un punt, oi?
Conec gent...
Oi que té un punt?
Home, sí, té un punt. Conec gent que El Perfume els posa fatalítics, eh? Molt malament.
Jo recordo llegir-lo...
En canvi...
Ara et diré una cosa molt fort, eh? Recordo llegir-lo a l'institut, eh? Amb 15 o 16 anys, o 14 anys.
Clar, bueno...
És que a la meva època el joven adulto que existeix ara no existia. Llavors ja passaves de juvenil a allà adult. No? Jo recordo de comprar...
Oi que la pel·lícula surt al Pacino? Que és el que està que viu sobre el pont.
Ostres, el Pacino no el recordo
gens. Que és aquell de l'elixir, d'un elixir...
No recordo molt la pel·lícula, eh?
No?
O sigui, el recordo a ell.
A mi m'agrada...
No recordo com es diu l'actor, però no recordo a ell.
Que diu
allà sobre el pont. Té un punt molt genuïl, aquesta novel·la.
És que sí?
Sí.
A veure, explica'ns això, perquè el Matadero, a veure, clar, el nom sona com molt horrible.
Bueno, és un lloc, no?
Sí.
És un espai.
Bueno, ara ho dic perquè ja l'he llegida.
És un espai,
que existeix
físic.
A molts llocs.
Exacte.
I és necessari.
És l'escorxador.
És l'escorxador.
Sí.
I és el necessari. Saps?
Bueno, si ets vegà, no. Si no, sí.
No, si ets vegà, no.
Clar, millor, si ets vegà no et cal, l'escorxador.
No, exacte. El que passa que aquí tenim... Bueno, explica'ns una mica, perquè tenim un assassí, tenim... Però clar, no és perquè sí tot això, eh?
No, jo ja t'he explicat que jo sempre avui parteixo d'un personatge al que li passa algo essencialment diferent de la resta de nosaltres, no? I estudiem això. Llavors, en aquest sentit, jo tenia un personatge, faré una mica d'espoiler, però clar, és una novel·la que té 5 anys, tampoc ara...
Bueno,
direm que és sorpresivo todo, eh? O sigui, és un personatge que jo volia mostrar què passava quan una persona no tenia sentiments. O sigui, no tenia sentiments, o ell es creia que no en tenia, que per mi al final era el mateix.
Però això li passa en un moment donat.
Exacte.
Ell quan és petit no,
no,
no
és
així.
No, és una persona normal. Als anys 30 a Austin, Texas, sent fill, per unes circumstàncies de la vida, d'una persona propietària d'un escorxador. I per unes circumstàncies de la vida, que a mi m'anava bé que fos l'escorxador, perquè era el tarannà que jo volia aplicar aquí... A ell li passa una sèrie de coses i perd els sentiments, no? Però al mateix temps ell té aquesta lluita interna de voler fer sempre el bé, no?
Llavors, i que a més busca per obtenir els sentiments.
Què és legítim, no? Què és legítim aquí, no? Aquesta guerra psicològica és la que a mi m'agradava, no? Perquè això no ho he dit, però jo sempre escriu en primera persona.
Sí.
Segurament perquè no sé escriure d'una altra manera, però...
Bueno, però això no ho has de dir. Tu escrius en primera persona i potser d'aquí 2 anys resulta que en treus un en tercera.
No, jo crec que no.
En segona em sembla que és més difícil.
Sí, jo crec que... m'agrada perquè aquest subtrama que parlem sempre no m'agrada molt que estigui des del punt de vista del personatge, no? Perquè tu pots dir-ho com a autor, però no és el mateix dir-ho que ensenyar-ho, no? Això sempre és un dels consells que em va donar la Gisela Pou una vegada parlant amb ella, que havia sigut mestra meva a l'escola,
sí,
i que jo tinc relació amb ella, la conec, i m'ho va dir, no ho diguis, ensenya-ho. I quina millor manera d'ensenyar-ho que des dels ulls del teu protagonista, no?
I és cert, això, eh?
Clar, ho vius diferent. També el repte, jo t'ho he explicat abans, quan, fora de micros, que el repte d'aquesta novel·la era que aquest personatge, que s'acaba convertint en un villà, pràcticament...
Però empatitzes.
Exacte, aquest era el repte, clar, no? O sigui, no fer un villano, sinó fer una persona que fa actes dolents, però tu l'acabes d'entendre. Per què ho fa? Quina és la justificació? No? I aquest és el perill nostre com a societat. Aquesta és la sublectura d'això, no? És fins a on pots arribar per fer un acte bo, no? Què justifica, no? El fin justifica los medios. És aquesta la filosofia.
Clar, perquè, a veure, no podem fer spoilers, és evident, però sí que té una infantesa complexa.
Sí.
A més, una persona que treballa molt bé amb la seva feina.
Sí.
Eh?
Sí.
Perquè això sí que es pot dir que treballa dintre d'un matadero, no? Clar. I que és una persona, doncs, que sap...
Des de molt petit l'obliguen a treballar.
L'obliguen.
I ell.
Però ell es perfecciona amb ell mateix. És una persona observadora, és una
fet
persona...
Fet a si mateixa.
Ah, fet a si mateixa. Sí. Això mateix.
Però amb tot el seu bagatge, això el porta a cometre actes que pel resta de nosaltres serien una mica, no només impensables, sinó psicopàtics, no? Però ja es veu com és justificat, sempre se'ls justifica.
Sí, però vull dir, et cau bé, perquè vas entenent també quines són les accions que fa.
Jo vaig tenir un dubte molt gran amb aquesta novel·la, és escriure-la cronològicament o no.
Cronològicament o no?
És a dir, començar de petit o començar que no, i explicar-t'ho després.
Vale.
Però vaig decidir que pel lector era millor entrar en el món des de petit
i
fer la mateixa evolució que ell.
A mi m'agrada així, l'ha fet, eh? Perquè, a més, ell... busca, no direm més, però busca per retornar...
Busca retornar els sentiments,
els
no?
Sentiments. I
retornar
això...
a un estat anterior.
Exacte.
On tenia unes persones al seu voltant que el feien sentir bé i que ara ha perdut els sentiments.
Exacte.
I a les persones.
Exacte. I ell busca això.
Ell busca això sempre.
Si ho trobarà o no ho trobarà, això...
I què farà
no
per trobar-ho també és heavy.
Bueno, és el que dius tu, no? Que, com ho has dit, el justifica los medios...
Bueno, i sempre és el que parlàvem també fora de micro abans, que jo penso ja que arriba un punt on hem llegit tant, hem vist tant, tantes pel·lícules, tantes sèries, ja no dic ara, Netflix, Amazon Prime...
Sí.
Si no portes tot al límit, no només en la violència, el límit vol dir el límit en els sentiments, el límit en el que passa, el límit de les èpoques, també l'època és molt, molt de límits, perquè hi havia la Dust Bowl, hi havia molta gana als jocs, tenia una escorxadora molt important perquè tenies molts diners.
Bueno, aquí també exposes la competència en quant a una altra empresa, que això també... És que té molt llibre,
sí.
Molt suc.
Té molt suc i li vaig treure 700 pàgines.
Imagina't tu, bueno, potser vas fer bé,
Sí.
Però bueno, té molt suc, perquè aquí troques temes de la justícia, l'empatia, l'amor...
L'eugenèsia.
L'eugenèsia.
Hi ha un punt allà.
L'enveja. És que és bueno, i tota aquesta part psicològica
també
del protagonista.
També les èpoques no són atzaroses. És a dir, jo les trio sabent el color que tindrà aquesta novel·la. És a dir, aquesta novel·la per mi és molt en blanc i negre, com una mica Sin City. Blanc i negre i només vermell, no?
Com flaixos.
En canvi,
com
Obsessió,
flaixos, vols dir?
Com que és... sí, només vermell, no?
Anava a dir, jo només veig vermell.
Clar, és blanc i negre i vermell. Només es veu el vermell. La sang, els morts, vermell. Per mi, Obsessió, que és a 60, Las Vegas, San Francisco, un
Obsession,
color diferent.
Un moment.
Vinga, va.
Adri, Obsessió. Ara, entrem
Obsession.
Obsession.
Vinga,
va,
t'ho he lligat bé, això, ara.
Ara, oi? Molt bé, molt bé.
Per mi, Obsessió, que té aquest setting d'aquests escenaris de San Francisco, la costa contrària, no? O mig camí, perquè això era Texas, la costa contrària a Nova York, abans parlàvem, als anys 60, no? 50 i pico, 60, estem parlant ara, té aquest color de les pel·lícules de Bullitt. No? No? Per mi té aquest color com de 60, no? De Rat Pack, de Las Vegas. Té aquest color que és molt colorido, però té aquell moiré de l'època.
Jo, no? A les persones que ens escolten, els diria que miressin a YouTube, perquè és que té unes portades maquíssimes.
Que també encaixen molt amb el color
molt,
que jo veig.
Molt,
no?
Molt, encaixen moltíssim. A veure, aquí tenim un altre tema, amb Obsessió, que de fet és ara explicaràs la malaltia que pateix aquest xicot, però que aquí també tenim bullying, tenim assetjament, aquest nano que...
Bé, és el que t'explicava una mica del nexe d'unió dels tres llibres, que és la violència, no? És el típic de la violència, no? Quants tipus de violència entre nosaltres? cap a nosaltres mateixos i cap als altres,
o sigui, la societat cap a nosaltres, cap a nosaltres,
nosaltres a nosaltres mateixos, i el tipus de vida que es porta cap a, cap a la resta, no? I volia estudiar, no? Mataderos potser una relació més materno-filial i paterno-filial, no? És com més familiar, tot i que després passa el que passa. És aquesta violència de la societat, no? D'un escorxador, en uns anys 30, on tot era molt violent perquè la gent tenia molta gana. La societat era molt violenta, no? Els anys 60 hem evolucionat, potser no tant, no? Llavors, és una violència com més cap a tu mateix, no? Més d'alcohol, de no cuidar-te, les drogues psicodèliques de l'època.
Sí.
És una violència com més teva, no? I aquest personatge que va patir la polio, on era
petit,
i té aquestes seqüeles...
El Harold, no?
Sí, té aquest bullying i aquest voler millorar i aquest voler sempre... És molt obsessiu amb millorar.
Clar, perquè té pors, perquè té temors, perquè, clar, és que un nano amb una polio en aquell temps, vull dir que
clar, imagina't.
És així, no? Clar, es converteix en una persona també solitària, d'alguna manera.
Exacte.
No? I això també fa que ell mateix vagi transformant-se, no?
Sí, mentalment ell no, s'autoconvenç de coses que potser no són així, bueno, s'obsessiona molt en aconseguir certes coses...
Sí. I, bueno, i de fet, aquí també m'agrada aquest llibre perquè també fas aquestes subtrames, perquè sí. Ell va per un camí i
sembla que vagi per un altre.
I, exacte. Sí. I llavors resulta que està... És a Las Vegas?
Primer San Francisco, després se'n va a Las Vegas, sí.
Doncs quan està a Las Vegas, no? Sí. Que dius, ell allà va per una sèrie de coses, uns,
sí.
No, uns motius més aviat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I allà es troba amb un altre enrenou.
Clar.
I tu ja vas per...
És una mica la gràcia, dius, no?
Hola, per favor.
Clar, sí, són com sí, dos sí. Novel·les en una, no? Això sempre
sí?
Ho dic jo.
Sí, sí, sí.
Les dues parts amb dos noms de dona, que tenen una explicació molt clara, si és de novel·la, de per què es diuen així les parts, són dos espais diferents. I ell té un... Sempre em sembla que té un espai mental diferent a la primera part que la segona part. Llavors el que li passa també és diferent per això. No, em sembla que ell encara, a la primera part, té molta il·lusió, no? d'intentar-ho fer-ho bé, per molt que les coses hi vagin en contra, ell ho intenta. I arriba un moment a la segona part on potser l'intent és més... O sigui, t'enganyes a tu mateix, creient que ho estàs intentant i no ho estàs intentant tant.
Home,
és que... la meva lectura, ja, eh?
A veure, potser... quan ell està a Las Vegas, ell mentalment té una dicotomia espectacular.
Clar, no. Ell vol, però no pot. A més, és un setting, és un escenari... Penso que per algú que té aquest tipus d'obsessions que té i aquestes pors no és bo, no? Alcohol, totes hores... Clar. Aquella societat que es veia molt a Mad Men, no? A la sèrie. Tothom alcoholitzat, molt masclista, en un sentit que l'home ha de ser el proveïdor i ell amb la polio,
sí.
La cadira de rodes,
sí,
les seves pors... És justament el contrari. En una societat on aquest tipus d'home normal, per mi, és a dir, que no ni masclista ni feminista, ni, o sigui, un home... que pues, si ha de cuina, si ha de fer això, fa això, si ha de fer això, fa d'això, no sé, una persona humana, clar, ell ho té molt complicat en aquesta societat. I a part de totes les seves pors, es troba en situacions, i s'hi fica una mica també, eh? També li agrada una mica, no?, la situació.
Sí, el que passa que jo també, per exemple, hi ha un punt que l'intentes recuperar el personatge,
sí.
No?, quant a salut i en quant
sí,
a tot
sí.
El... I a mi també em va agradar molt, no?, perquè, a veure... jo sóc infermera,
sí.
I aleshores quan tu expliques com ell intenta superar una addicció, dius que valent que és aquest individu.
Pues.
Que valent que és aquest individu. O sigui,
i llavors clar, l'has de fer recaure d'alguna manera, no?
Clar.
Perquè és una novel·la negra.
Ara jo aquesta, a mi em sembla molt greu, però tampoc vaig encertar res, Fatal, fatalític,
clar.
O sigui, fins
tampoc,
al final, eh?
Tampoc era una novel·la d'encertar molt.
Bueno, no, ja sí, no bueno, dir, però ens deixes... Jo perdona, eh?
Sí, però no hi ha un cas, no? No és, o sigui, clar... Jo entenc, entenc que la gent em diu que Caníbal no és certat que és d'assassí, perquè sí que és un detectiu que investiga un cas, però l'obsessió té aquest punt on al principi ell no fa de detectiu,
no.
Tampoc ho és.
No, sinó però
que
li agrada, però li agrada.
Li agrada, ho fa de casualitat, no?, una mica.
És com una afició que té.
I acaba descobrint un cas i potser la novel·la no va d'això, no?, tampoc, o sigui, crec que...
Oh, bueno, tu, però...
No, sí, clar,
clar,
clar.
No diguis gaire més,
clar.
Perquè llavors ens ho pagaran.
No, ja he dit massa.
Tot... Sí.
Oi?
O sigui, jo crec que primer em vaig llegir, la veritat que va ser Obsessió.
És que va ser el primer que vaig publicar.
I després em vaig llegir Matadero. I
sí.
Vaig pensar, bueno, esclar, són diferents, tot i que tu tens un estil amb aquesta l'escriptura.
Sí,
l'estil
és...
Perquè jo fins i tot vaig pensar, aviam, quina diferència hi ha entre antropòfag i caníbal?
Pues jo no ho sé ara mateix,
pues agafar el diccionari.
Ho vas buscar, no?
Clar, perquè antropòfag crec que es menja a les persones i el caníbal es pot menjar un animal.
Clar.
Crec que va per aquí la cosa. Però... però bueno, que també, escolta, sí, que hi ha tribus i altres civilitzacions que s'han menjat.
Des de sempre, aquí ho escriu el llibre. Herodot, sí, ja on parlava al segle V abans de Crist o alguna cosa així, ja parlava de civilitzacions que menjaven els seus ancestres per absorbir la seva saviesa.
Jo no sé, bueno, i els cervells també es menjaven, no?
Ara, jo he menjat cervells de xai quan era petit.
Jo també, bullits, que estaven boníssims.
Sí. I frititos.
Sí, sí, frititos rebozados.
Sí. Ara es tornen a vendre.
Ara si algú està... Bueno, amb les vaques boges ho van deixar de fer.
Home, no m'estranya.
Si algú està berenant, em sap molt greu, si està menjant una magdalena, perquè, clar, bueno, posem-li xocolata, tu.
Bueno. No sé. Això em recorda aquella escena d'Indiana Jones, el Templo Maldito, no?
A veure, quin és?
En aquells cervells de mico allà, en aquella sopa.
Bueno, saps que vaig pensar en El silencio de los corderos? Amb la segona.
Té un punt, sí, amb el dragón rojo, Aníbal, no?
No ho sé, hi ha un que està menjant el cervell i l'altre està despert, perquè el cervell,
sí,
perquè no fa mal.
Aníbal, quan... crec que és. Aníbal, no, perquè no tens
sensibilitat, no hi ha nervis. Oh, quin horror.
Sí.
Bueno, a mi també em meravella molt, passa que bueno, hem d'anar tirant milles, però tens unes crítiques dels lectors i lectores, és fantàstiques. Tu te les mires, espero.
Sorprendentment.
No? Perquè deus
tenir... No me les miro molt perquè hi ha gent que no li agraden tant.
Pues perdona, l'autoestima la deus tenir fantàstica, perquè jo vaig estar mirant i dic, ui, ui, per favor, esta novel·la lo tiene todo, impactante, arrolladora, però això de totes, eh? Tot el rato me mantuvo expectante, me encantó Clàudia. Grandíssimo libro, muy entretenida, m'enganxa ràpidament. Tot és així. I jo pensava, déu-n'hi-do, aquest home deu tindre l'autoestima, bueno, allà on ja no... Ara anem pel tercer, si ens sembla bé. Anem per Caníbal. Bueno, entrem a Caníbal, a l'últim llibre que has fet, com a novel·la negra.
Exacte.
Mira, jo quan vaig llegir que el detectiu Neil McQueen, no?
McQueen,
ara ho pronuncio, gràcies, del Departament de Policia de Nova York, és Caníbal. Mira, no em va sorprendre gaire, saps per què? Perquè el Marc Moreno també en té un que li agrada molt, el Marc Moreno és el mosso de la científica, i també escriu, no? I aquest també en té un que menja fetge, que menja, saps? Jo vaig pensar, bueno, aquest és Caníbal, perquè és un caníbal que dius, té el seu per què. És que sempre estàs posant l'home.
Sí, és que si no posem per què. Clar, si no posem
si no
per què...
Si no s'ha de dir, no, és que és un malalt mental, és que aquest és un degenerat...
Bueno, una mica ho és, eh? Malalt mental. Bueno, vull dir que aquí entraríem ja en el que jo justifico, i és una novel·la, però penso que
bueno, abans
els
ja
tres són bastant malalts,
És que el primer ja hem comentat que no tenia sentiments...
Primer és un psicòpata, una mica, no?
El segon,
seria la definició.
Eh? I
però aquest... no que tinguis tu una excusa, ets un psicòpata.
Però aquest també té les seves raons.
Sí.
Comencen al principi del llibre, aquestes raons, o no?
No.
No, no les podem dir. Quina llàstima.
Bueno, comencen a Obsessió, aquestes raons.
Sí, és clar.
Ah, clar.
Bueno, és que clar.
I Obsessió comença a Matadero i Matadero comença a Obsessió. Però no segueixen. Llavors, clar, és que sóc una mica així, perquè vull prendre més, no ho entens?
Diu, la verdad es que los monstruos no existen, solo estamos nosotros, humanos, haciendo lo que creemos necesario para sobrevivir. Bueno, una mica és el que has comentat abans.
És una mica les tres novel·les, no? Això és una mica aquesta violència... patriarcal, no? Que ara està molt en el focus, que està bé, perquè penso que és algo que no estava al focus i hauria d'estar-hi. També la violència contra nosaltres mateixos, no? Entre nosaltres i jo amb mi mateix, no?
Bueno, és que amb ell també li passen coses inicialment
llavors,
de petit,
clar,
que el marquen d'alguna manera.
La infantesa està present en els tres llibres.
Totalment.
Jo crec que estarà en totes les meves novel·les, perquè penso que és una etapa que a vegades, per entendre un personatge en primera persona, és molt important, no? O sigui, què et passa quan ets infant? Què et manca i què tens? No? Per entendre per què necessito això, necessito una altra cosa.
El que passa que això que dius, hi ha una altra cosa que jo penso, quan ja ets adult, que això sí que... Sí, no tens la capacitat de canvi? No podem? No volem? És complicat, eh?
Bé, a mi... Jo...
O ja estem amb la nostra zona de confort?
No, sí, però fins a on, no? Fins on podem canviar? Fins on som capaços, no? Sense ajuda exterior, amb ajuda exterior, a on arribem, no? És evident que segurament aquestes novel·les, si no fossin negres... tindríem finals diferents.
Bueno, aquesta fins i tot és el que comentàvem.
Mira, mi,
podria
exemple,
tenir una continuïtat.
Ara faré un... Sí, de fet, acabar amb un cliffhanger
home,
bastant heavy.
Home, i tant.
Sí, de fet, volia fer la 2, però després vas pensar, doncs no la faré. I jo, així fue. Vale? Tampoc tenia una idea, eh? Jo volia acabar així com per fer un cliffhanger i vaig pensar, tampoc té molt sentit, perquè per mi no era una saga, sinó un tríptic. No? Eren tres llibres diferents. De fet, per mi, molta gent em diu, és que Matadero, el personatge acaba d'una manera... No diré, eh? I per mi és un final feliç.
És que ha de ser.
Llavors, no tot...
O sigui, de fet, ell ho diu molt clar,
sí,
eh?
Que tu ho veus com a feliç, sí, no té per què ser el que el personatge vegi.
Clar,
no
es pot dir res, però ell ja s'ho espera, això, també.
El punt de millora que tu desitjaries per aquest personatge com a lector no té per què ser el que ell vol per si mateix. Perquè ell potser està encegat en aquell moment i no ho arriba a veure.
Amb,
no?
amb Obsessió és diferent.
És diferent, no?
Perquè és més impactant.
És potser la menys negra.
Tampoc s'espera allò, no?
Negra entesa com a un sí, criminal. És com la més contemporània dins del negre.
I aquestes ens deixes amb l'ai al cos, de dir, bueno, i ara bueno, què, tu?
Us ho podeu imaginar.
Home, no, jo crec que no, eh? A veure, de fet, a veure...
Això és que no m'han donat pressupost per una segunda pel·lícula. Home, pues no ho he pogut explicar, no ho puc explicar. Perquè m'han tallat el grifo, m'han cancel·lat, llavors...
A veure, aquest detectiu està en una lluita, ell és caníbal, per una sèrie de situacions que ha viscut amb la seva infantesa.
Que s'expliquen al llibre.
Que s'expliquen al llibre.
I s'entenen també obsessions.
Perfectament, perfectament. I, però clar, no volem entrar més amb el... I llavors intenta mantenir equilibrats els actes que ell comet per, evidentment, per
alimentar-se.
Per alimentar-se, per sobreviure. Més clar, l'aigua.
Sí.
I que també, en part, com que és detectiu, com que és policia, millora la ciutat amb aquests
actes.
Sí, però
clar, fins on arribo. És sempre el mateix, al final.
Clar, fins on arribo.
Sempre escric el mateix, no? Ara m'estic adonant, eh?
Escolta.
No, en sèrio. O sigui, i ara aquest el tema. O sigui, el tema és fins on arribem. O sigui, què compensa què? No? O sigui, compensa que aquest tio estigui menjant. Ell sempre intenta no matar per menjar.
Ah, és el que anava a dir. Ell, quan jo estava llegint, pensava, per si no mata, tu.
Ah, bueno, però clar.
Sí, bueno,
això és dins d'un món negre, no? Però és dins d'un món negre que ho vivim així.
És a dir, agafa la justícia
si
una mica
per
la seva
real,
part.
Seria un poc...
Bueno, però per això d'entrada t'empatitzes amb ell, perquè
sí,
en el fons
perquè l'entens.
Ara, ell lluita sí, per la justícia.
Sí.
Externament és un encant de persona,
perfecte,
perquè és un perfecte, sí, però internament amb el seu canibalisme...
Ell té aquest procés seu sempre.
Clar, bueno, sí, però també a favor de la societat.
Sí.
Eh? El que passa que...
A vegades l'egoisme que tots tenim fa que tiri per camins que no són els que ell voldria, i ell també es flagela per això. També és de gràcia una mica, no?
Sí.
Aquest personatge... És que per mi... Sempre això és algo que abans no t'he dit. Els negres que parlàvem del Pulp,
sí,
no? Humphrey Bogart, és igual, Orson Welles, Set de Mal, és igual que sigui.
Sí.
Sempre el seu tret definitiu és que són detectius que són quasi en contra de la seva voluntat, perquè són tios que estan en el bar fumant,
sí,
amb
beguts, amargats, alcohòlics,
és aquella dona que ve, aquella dona que ve, el que volen és tenir sexe amb ella, no,
sí,
volen,
està...
no volen el cas, a mi el cas
s'ha
acabat, i sé que tindrà problemes amb aquesta fent fatal, però ho faig igualment.
Sí.
Són gent molt tocada, emocionalment i no emocionalment.
Aquest va avançant així, eh? En
per tant, sempre busco personatges que tinguin una mancança heavy.
I tant, però molt heavy.
Els tres, tenen mancances molt heavy.
Els tres.
Sí.
Els tres. El que passa que jo el vaig començar a llegir, per circumstàncies vaig tindre que aturar-ho, el vaig tornar a agafar. De fet, hi ha algunes receptes interessants.
Oi? Morcilla casera, molt interessant.
Sí. No, estic tartar.
Jo sempre és un punt, eh?
No, és un punt, eh? Sí, vaig dir, provaré una de fetes sí, a casa. A l'estic tartar sí, també, que m'agrada molt a mi l'estic tartar. Clar, hi ha gent que deu pensar carn crua. Bueno, doncs sí, és carn
bueno,
crua
clar,
i no passa res, no? La mesura és amb una mica de les coses.
Si l'ho massa ha alimentat bé, no?
El que passa que sí que és veritat que aquest detectiu, a poc a poc, doncs es va complicant l'existència i va degenerant.
Es complica les coses,
jo
no?
Crec que sí.
I perd una mica els seus propis, les seves pròpies normes, les trenca una mica, no?
Les trenca perquè no controla els seus...
Els seus no
els
impulsos? Però,
sí, estaria bé impulsos, eh?
Clar. Jo sempre penso que els humans, si tenim una capacitat innata, és per enganyar-nos a nosaltres mateixos.
Bueno, mirant
no?
aquí...
T'acabes convencent a tu mateix d'algú que, sí, que, si tu ho veiessis des de fora, seria impensable. I tu acabes convencent-te. Sí, jo sí.
I això és així. Però això
és així, eh?
De totes maneres, en aquest llibre ens trobem a trobar amb el mateix, que arriba un punt que dius, ah, sí, això va per aquí. I
no
t'ho prometo que ho vaig apuntar, també va per aquí. Hasta li vaig dir al meu home, mira, Joan, crec que ja ho tinc. I per això que no li dic, perquè després ell normalment llegeix els llibres darrere meu. I aleshores vaig dir, ostres, no, tu, que fort. I a sobre, com és capaç, amb la seva... com diria jo, la seva davant de la societat, o sigui, la franquesa, la llei per davant de tot,
sí, que és
el que
molt
és blanc
de normes,
és blanc,
les
i les normes,
sí,
com?
És molt poc gris,
diu,
i en canvi,
coi,
quan ella interessa...
Hola, mira, tu!
Oita,
hola.
Sí.
Bueno,
doncs gràcia,
aquí tenim
mica, no?
el caníbal. Clar, són tres títols una mica bèsties.
Bueno, tots són d'una paraula, sempre és el que jo buscava.
Sí.
Obsessió, li vaig posar un subtítol, i a caníbal també. perquè Obsession n'hi havia moltes que
Caníbal,
eren romàntiques i no volia tenir infarts, si algú la comprava aquí a Quansa, sí. Perquè hi ha molts Obsession, però... que són aquelles portades com de... Sí, perquè pensava que el cas...
Però això està molt bé, eh?
El cas, no?
Ho lligues molt bé. O sigui, ell té una sèrie de capítols i per això diu l'assassino mitològico, perquè hi ha una sèrie d'investigacions...
És que parlem molt del personatge i poc del cas, clar, aquesta. Clar, aquesta sí té un cas.
Molt, i tant.
I és interessant, penso
molt,
jo.
Molt, molt. A mi la veritat és que...
I volia remarcar una cosa per algo que potser és el més difícil de tot el que vaig fer, és que intento, tu que ets dona, m'ho diràs millor.
A veure.
Potser, és sempre intento crear dones fortes i reals. Home, que no és fàcil, als anys 30 a Austin, a Londres després...
Sí.
Si no és sempre
home,
fàcil.
Aquí tenim una dona
però intento que totes les dones tinguin, o sigui, que no siguin fent fatal. No,
no, no ho
això.
Són, no ho són. No
que
ho són.
Siguin reals.
No, aquí la que tenim, a Caníbal concretament, és una dona molt forta, que tot i que comença el llibre, doncs que retorna d'un episodi posem de depressió, per dir alguna cosa.
Perquè,
perquè tenim el que té a casa, i... doncs déu-n'hi-do. Però que també que té aquesta ambivalència,
sí.
No?
Per això es poden tan aproxima... bé, no?
Sí.
Per això són tan...
Sí, aquesta ambivalència i el respecte que té per la persona que té casa, no?
Ara faré un crossover, eh? Ara faré un crossover amb
un
Sense
crossover?
Embuts. Sí, mira, perquè el Jaume de Sense Embuts, l'Adri no està escoltant, sí.
Adri, anem a fer un crossover.
Anem a fer un crossover amb Sense Embuts.
Va.
El Jaume de Sense Embuts, que està llegint Caníbal, just em va dir, i em va deixar, que em vaig quedar de pedra, em va dir, jo, quan veig la relació entre el Nil i la seva companya de feina, us veig a tu i a la teva dona.
Oi, què dius ara?
I jo li vaig dir, ostres, Jaume, en sèrio? Perquè, clar, no sé si la meva dona no ho sap això, però si li digués, potser no estaria molt contenta.
Et anava a dir,
no és una relació... No sé si ha arribat al Jaume, l'ha acabat, potser no l'ha acabat, però clar. Jaume, vull que m'ho expliquis amb Sense Embuts, això.
A veure, ens queden pocs minuts i m'agradaria que ens expliquessis el llibre que sortirà a la venda quan?
A l'abril, abans de Sant Jordi.
Abans de Sant Jordi, o sigui que per Sant Jordi tenim...
Sí, estem ja en procés de revisió editorial.
Perfecte.
Estem ja en procés, farem signatures, farem presentacions.
Una mica de sinopsi, una mica de... Perquè comencem a tenir el carmel
a la boca. És
més
de lo mismo, en el sentit d'aquestes meves històries, subtrames, una trama interessant dins del setting, de l'escenari, d'on passa, de l'època on passa, amb coses que ens són molt properes a gent de la nostra edat, a l'Adri segurament no, que és la Barcelona preolímpica.
Sí, exacte.
Que
sí.
És aquella època de Londres de Margaret Thatcher.
Oi, oh, sí.
Que
la
és...
La Dama de Hierro, sí.
També Nova York, faig aquest enllaç, no?, de Nova York, i vinc cap aquí, cap a Barcelona.
Com viatges, eh?
Tracto molt de salut mental. O sigui, és un viatge de salut mental. I jo crec que agradarà molt. Mira el que us dic.
Bueno, escolta...
Perquè és una història del segle XX.
Sí.
Des del punt de vista d'algú amb un problema de salut mental.
Escolta, em sembla que podem quedar emplaçats quasi bé per quan surti.
Jo aquí estaré.
Oi? Aquí estaré. Bueno, aquí no, eh? Aquí
bueno, no,
perquè
series com...
Pels voltants. Bueno, jo t'agraeixo molt que hagis vingut avui aquí amb nosaltres. Ja et dic que et faré la proposta deshonesta perquè són tres llibres que m'han agradat moltíssim, tot i que fa temps que estan escrits. I la gent que s'animi, més que s'animi, que s'atreveixi a llegir. A poc a poc, saborejant-los poc a poc. Que no facin una lectura lineal. Poc a poc, perquè hi ha moltes subtrames, hi ha moltes sorpreses i crec que es fa difícil de dir compreu aquest o compreu l'altre. Mireu, jo me'ls vaig llegir tots tres per ordre, em va agradar. Tot i que, que sí, que
hi ha gent que els ha gaudit molt desordenats.
Veus? És que no m'he preguntat.
Perquè,
també ho poden fer
no,
desordenats.
Perquè un cop tu ja saps el que passa a Caníbal, entens millor potser el que passa a Matadero.
Per això.
Però si has llegit Matadero, entendràs millor.
Per això.
Per tant,
es poden llegir
sí,
soletos,
són molt complementaris.
Sí.
I són molt de relectura quan ja has llegit els tres, potser. No?
Bueno, és
ara
el que em va passar
sé,
a mi amb Caníbal,
que
ja
el
vaig tornar a enganxar.
Enganxo
sí,
diferent.
Sí. Moltes gràcies, David, per estar aquí amb nosaltres i ens tornem a veure en poc temps.
Bueno, aquí
som-hi?
Estarem.